de luchar, tantos días de esperar, tanto amor por entregar.
Hi ha gent que treballa a la ràdio i gent que directament és ràdio, que forma part essencial d'un mitjà, el que li ha donat tot al llarg de la seva vida i del que també ha rebut gran part de les seves alegries professionals. És el cas del company que avui ens acompanya en els darrers 38 dies mundials de la ràdio. Doncs els ha celebrat de la millor forma possible fent ràdio i a la mateixa casa, aquí, a Ràdio 4. 38 temporades, que es diu ràpid, però molt poca gent aconsegueix mantenir un programa de ràdio en antena tantes edicions. I avui ho celebra com cal, amb un programa especial des de la sala Jacint Verdaguer de l'Ateneu Barcelonès. Abans l'hem segrestat, podem dir-ho així, una estona per conversar nosaltres de ràdio. Cinto Niki, com estàs?
Molt content d'estar al teu programa, Goya, del teu equip. A poca estona d'anar cap a l'Ateneu, sort que els companys del servei exterior ja està...
Ja ho tenen tot preparat.
Ja ho estan, espero, enllestint. Si no, no hi arribaríem. Què faríem sense els companys tècnics?
Quantes vegades hem dit això? Quantes vegades hem dit, Cinto, que què faríem nosaltres si no tinguéssim al darrere...
Els equips.
Els equips.
Que s'estimen
equips.
Ja, tal com ens estimem.
Correcte.
Nosaltres i els oïdors que ens escolten amablement. Està
clar, nosaltres
claríssim.
Podríem dir que som la cara visible, no? La veu
la cara
escoltable,
sonora.
No? O sonora.
Evident,
però clar, és evident que hi ha molta gent. El Cinto Niki, algun això, però bé, és el director i presentador de l'Alta Ràdio. Escolta'm, clar, és que és molt complicat això. Cinto, el secret... De mantenir anys i anys un programa.
Tu ens coneixes molt bé, Goya, hem estat al teu programa més d'una ocasió i amb altres programes que també has fet i has vingut al nostre. Jo crec que el secret és el que estàvem comentant una mica del tema de l'equip. A part de la perseverança, a part de l'estimació pel nostre mitjà de comunicació, especialment per aquesta ràdio pública de Ràdio 4 on sempre hem estat, això és claríssim, però és un equip de persones que els agrada, els apassiona el que ara es diu el món de les tecnologies, de la informació i la comunicació. Fa molts anys enrere, doncs, amb altres nomenclatures, en la qual hi hauria, evidentment, la ràdio com a protagonista, i que els agrada comunicar a la societat allò que coneixen, allò que saben, i en molts casos fins i tot amb innovacions del món de la tecnologia, que és una característica de l'altra ràdio, que al pas dels anys ens han confirmat que han anat integrant-se a la societat. Nosaltres vam començar a parlar de telèfons mòbils fa més de 30 anys, vam estar presents al naixement de la televisió via satèl·lit fent entrevistes amb canals de televisió que començaven en aquell moment, coses que la societat se les ha fet seves, algunes amb molta rapidesa, com la telefonia mòbil, evidentment, i altres que potser no han arribat a quallar, però sempre amb una clara voluntat divulgativa, sense creure que aquestes qüestions necessàriament qui no les tingui, qui no les vol fer servir, doncs suposi cap greuge, no? Nosaltres som un programa divulgatiu que expliquem i que cadascú faci l'ús que cregui oportú de tot allò que nosaltres comentem cada setmana amb els magnífics especialistes. Potser l'única cosa que jo demanaria que es seguís usant indiscriminadament, sense problemes, sense contracepcions, sense cap tipus de problemàtica, seria el nostre mitjà de comunicació, no? Escoltar la ràdio, que els hi vingui de gust.
Escolta, l'altra ràdio, en quin esperit va néixer?
És un programa que neix d'una forma molt petita a la temporada 79-80, creat per dos radioaficionats que treballaven a la part tècnica d'aquesta casa, en Ramon Lluís i Coromines, magnífic tècnic, gran tècnic de la Bisagra i de molts altres programes. Després va anar a Com Ràdio, ara hi ha acabat la seva trajectòria professional, radioaficionat amb indicatiu, i un altre radioaficionat tècnic de la casa que també col·labora encara al nostre programa cada mes, Manel Sorribas, que coneixes molt bé, company de Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya, a Ràdio Miramar, amb altres emissores. Ells van intentar convèncer el senyor Jorge Arandes, el cap de programes, a l'any 79, que Ràdio 4 podria obrir una finestreta dedicat al món de la radioafició. Ells, com a tècnics, en aquell moment no podien sortir en antena, van contactar amb dos radioaficionats, Amadeu Sala, Joan Manel Domínguez, companyen. Joan Manel Domínguez, de l'Ofici Radiofònic, va ser el creador, anys després, de Com Ràdio, i director també d'aquesta casa a Tarragona, amb una trajectòria professional al mitjà llarguíssima, que li ve de fer l'altra ràdio. Curiosament, els que comencen a parlar de radioafició amb un grandiós locutor que tenia Ràdio 4, que és el que estava allà també per mantenir la continuïtat, que era l'Eduard Elias, no? Veu que encara escoltem en el món del documental i del doblatge. A partir d'aquest inici, un programa molt curtet de radioafició, jo també vaig poder començar a col·laborar amb ells d'una manera molt, molt ràpida perquè jo coneixia el món de la ràdio internacional, i és quan el programa comença a créixer i acaba esdevenint un gran magazín de la cultura audiovisual. Per tant, d'una llavor molt petita, d'una temàtica molt concreta, ha acabat esdevenint aquest magazín que tenim la sort de seguir fent.
El que dèiem abans, no? L'èxit que ben bé tampoc saps molt bé on s'amaga.
Evident, és absolutament impossible de preveure-ho, perquè tu també ho saps, Goyo, que la nostra emissora, com totes, amb 38 anys, ha tingut una quantitat de directius notables, la direcció, caps de programes, i vol dir que cada vegada nosaltres ens hem hagut d'anar guanyant, com tots els professionals, la confiança, si més no, de poder mantenir aquesta programació doncs, setmanal, que és l'altra ràdio, amb les seves, diem-ne, múltiples variants que hem tingut amb els anys, òbviament, d'horaris, 2 hores, 1 hora... Però l'important és que no s'ha perdut aquest fil conductor.
La continuïtat, no?
La continuïtat. I l'estimació, jo crec, avui el programa que estem a punt de fer, l'enregistrem, a l'Ateneu, a les 7 de la vespre, ens venen companys de 10 emissores diferents a participar, directius d'emissores, companys d'emissores del tercer sector, emissores municipals. L'altra ràdio, Ràdio 4, per tant, sempre ha estat oberta a tots els companys de totes les emissores, específicament el cas de la ràdio, o de la televisió, també, quan en algunes temporades parlava molt de televisió, i també des de les emissores, podríem dir, legals del tercer sector, les emissores lliures, durant molts anys col·laborava Contrabanda FM al nostre programa, a les emissores, evidentment, com la nostra, emissores privades, i vol dir que totes les direccions que hi ha hagut fins ara mai ens han posat inconvenients a poder invitar, dialogar, parlar amb companys de qualsevol emissora més enllà de la competitivitat lícita en antena.
M'ha fet molta gràcia que aquest eufemisme que utilitzes de les ràdios il·legals, no?
Per
no
segueixen
dir,
sent.
Per no dir il·legals.
És que és un problema, és un problema, és un problema...
Jo vaig començar amb una ràdio il·legal.
És un problema greu.
Pots o il·legal.
Quina?
O...
Digue'm quina.
No, nosaltres a Vegas, al poble, vam fer una ràdio, compràvem aquells components de la Sal Esquit.
El Sal Esquit, el Carquit.
Sí, sí.
Ja tens una mica pinta de...
Vam començar per aquí, sí.
De pillo.
Sí, sí, molt pillo, de més.
Per tant, no era ben bé una emissora municipal local.
No, vam demanar permís a l'Ajuntament perquè ens acollís com a emissora municipal i en aquella època doncs no ho van aconseguir.
No es va aconseguir. I es dic que la localitat és...
Vegas.
Ah, la de Vegas.
Vaig Llobregat a sobre la gala.
I tant, sí, sí. Evidentment, les emissores municipals han aconseguit ja fa anys la seva legalització, però hi ha una curiositat que ens explicava el Toni Cintes justament fa molts pocs setmanes quan entrava al programa. Encara a dia d'avui estan en la fase de tenir els últims papers sellats per poder tenir la freqüència definitiva, la inspecció tècnica. Mira si és llarg el procés de legalització d'aquestes emissores i crec que és el Ministeri el que ja s'hi ha donat un ultimàtum que en el moment que estàvem, fins a un dia concret, s'havien de presentar ja els plans tècnics, podríem dir, com a un últim ja recurs per tenir la legalització. El problema de les emissores de tipus del tercer sector, avui, per exemple, en venen dues al programa de l'Ateneu. Una és Sants 3 Ràdio, 20 anys fent ràdio a Sants. Sí, sí. Ara van fer la seva festa. Vindrà, espero, el seu director, el gran Oleguer Forcades, fa poc va venir al nostre programa. Més de 150 persones cada setmana fent ràdio a Sants. Es van trobar 500 persones al sopar d'aniversari. A mi m'agradaria veure si Catalunya Ràdio, si RAC1, si Ràdio 4, si Onda Cero, si la COPE, si la CER, a dia d'avui, concentra
junts.
500 persones...
Sinto, ni tots junts. Ja dic jo que no.
Que es paguen el seu sopar i a sobre els de Sants 3 Ràdio són ells els que el cuinen. Genial la logística, l'estimació, la implicació al barri. Aquesta emissora és legal, igual que ho és Boca Ràdio, són del tercer sector. No fan competència deslleial a ningú, és a dir, és una activitat no lucrativa que no entra en confluència amb les emissores privades que lícitament poden protestar d'aquelles del tercer sector que sí que fan propaganda i que tenen uns comportaments clarament privats i no atenen les llicències, els costos econòmics, no? Però existeix, ja fa temps, en aquest cas ordre, una llei de l'Estat espanyol que deia que caldria ja regular aquest sector, atorgar unes freqüències. La Generalitat de Catalunya també ho va intentar quan en Joan Manuel Tresserres era conseller, en aquest cas, de Cultura, parlem de fa molts anys. Es va també intentar, hi ha una normativa europea que recomana també la legalització de les emissores d'aquesta mena sense ànim de lucre, però encara, a dia d'avui, 2018, és una temàtica que està pendent. D'aquí ve que la regulació queda aquest buit, hi ha unes emissores que continuen transmetent i algunes que després de tants anys doncs, l'administració considera doncs, que les ha de tancar, bé sigui perquè hi ha algun tipus suposo de denúncia, bé sigui perquè veuen que hi ha algun tipus de comportament que no es correspon.
Sí, tu dius que el programa d'avui l'enregistres, és evident, t'escoltarem aquest cap de setmana. Tens clar quina edició és?
Nosaltres la tinc apuntada.
La tens apuntada. Vés a la... Ves els teus apunts, és que a mi no m'estranya, sento que no te'n recordis, perquè nosaltres quan expliquem...
Tu permís, en farem dos. Sí, sí. 2.269 que surten antena el proper dijous
269,
a les 10
sí.
del vespre, dijous. I com en farem dos, 2.270 que sortirà 2270. El dia 22 70. De febrer a les 10 del vespre.
Fantàstic. Molt bé. 2.269, 2.270.
A mi m'agrada més el 2.270 perquè sí. Hi ha el 7. Aquest micro també veig que té el 7. Veus, a mi m'agrada el 7.
Al final,
però faré el 2269 amb totes les ganes, eh? La primera part.
Anem tancant perfectament el cercle. Escolta, els convidats d'avui. Avui parlareu molt de ràdio. Qui et ve a veure?
Avui hem de donar les més sinceres gràcies, i ara no em vull deixar ningú, perquè estem parlant de més de 27 persones que passaran amb 100 minuts de ràdio i que venen per participar doncs, 3 minuts, 4 minuts, la qual cosa és molt, molt d'agrair. No? Tindrem, evidentment, el director de la nostra Corporació Radio Televisió Espanyola a Catalunya, senyor Carles González. Tindrem el nostre soci director, en Vicenç Sant Clemente, però a partir d'aquí obrim, diem-ne, els companys d'ofici. Tenim un Albert Malla, per exemple, de Radio Marca, d'una sèrie que es diu Una vida de ràdio, que es pot escoltar a l'iVox. Saps quants capítols ha fet l'Albert Malla, que són les seves memòries radiofòniques?
Jo ho veig seguint.
Més de 100, d'una hora, 20 minuts cada capítol, que és un passeig per la història de la ràdio, en aquest cas del barcelonès i del Vallès.
Clar, tindrem... Saps el que passa? Deixa'm fer un petit
incís. Sí, faltaria
Albert més. Maia és d'aquells que van marcar també la vida de molts de nosaltres, molts dels que estem ara mateix davant d'un micròfon. Vam escoltar tota la gent de Ràdio Minuto, Ràdio Minuto, ens anirien cap al Tibidabo. No?
Terrassa, Cadena Catalana...
Correcte, correcte. Amb el Fernando del Collado, Maite Brau...
Extraordinari professional i Maite Brau, extraordinària també radiofonista. Tindrem la Neus Bonet, companya de Catalunya Ràdio, però la degana del Col·legi de Periodistes. Tindrem la presència d'en Jaume Serra, director de Ràdio Barcelona, del gran Enric Frigola, coordinador de Ràdio Estel, tants anys lligat a Ràdio 4, la primera programació de la nostra emissora. La gran Marga Lluc, la companya, diem-ne, d'esports d'aquesta casa, perquè un dels temes que jo vull també plantejar és el paper de la dona a la ràdio. Està claríssim que hi ha moltíssimes dones que fan ràdio en plena normalitat, tant a la part tècnica com a la part de microfonia, però hi ha temàtiques que encara, i a mi és una de les que em sap greu, que la dona té una presència residual, per exemple, en el món informatiu, un cas claríssim, ja que la Marga és esports, és l'esport femení professional, que està deixat totalment de banda, que ara comença a sortir una mica i treu el cap algunes bandes, però que hi ha dones que estan fent un esport d'equip professional magnífic, amb una quantitat de premis i de guardions extraordinaris, jo sempre destaco unes, que són les dones del Sabadell de Waterpolo, que aquestes jugadores a nivell mundial, europeu i de Jocs Olímpics amb la selecció espanyola poden tenir més palmarès que futbolistes com Leo Messi, amb tots els respectes. No, no és que vull culpar, però és una vergonya que no es tracta de comparar a ningú, però hi ha temàtiques que nosaltres volem tractar. Jordi Margarit de RAC1, Sergi Vicente de BTV, els companys que dèiem de Sants 3 Ràdio, els companys de Boca Ràdio amb l'Alba Legide i les diferents institucions, organismes de radioafició i, evidentment, la gent que amablement d'aquí uns minuts, que, Goyo, no sé l'horari que tens, però...
No, no, qui hauràs de sortir corrents ets tu.
Sí, tens una TU, bueno, gairebé de manera que em paguis un taxi.
Tindràs el taxi a la porta.
Que em deixi plaça Catalunya, no cal que entri al carrer Canuda número 6. I, evidentment, la gent de l'Ateneu, no? Les més sinceres gràcies, i ho faig ara abans de començar el programa, a la gent de l'Ateneu, en el seu president, en Jordi Casasses, en aquest cas, i que amablement ens hostatjarà, i també tindrem alguna sorpresa d'algú que forma part de l'Ateneu de Barcelona, algú que és catedràtica d'història, no descobrirem ara els cognoms, però que té molt a veure amb un gran professional de la història de Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya i que té uns records radiofònics de quan ell era nena i el seu pare treballava al Passeig de Gràcia número 6a planta.
Parlaves de l'Ateneu, que és on feu el programa especial. Durant molts anys hi havia uns estudis de ràdio que eren Cadena Catalana, Ràdio Reloj,
que donaven,
Onda Cero, que donaven al pati de l'Ateneu.
Això mateix.
I moltes vegades fèiem ràdio des d'allà i miraves per aquella finestra i veies
un jardí magnífic.
Un jardí meravellós.
A la primera planta, que encara existeix, efectivament. Sí, sí.
Cinto, ets professor de la Blanquerna, també de l'Autònoma. com expliqueu avui la ràdio als joves? Com els hi vens aquesta assignatura?
Hi ha un parell de problemàtiques que depenen dels nous plans que ja fa anys van impulsar amb els canvis que cases plans a Bolonya. I és que, malauradament, bastants assignatures que els plans que deien antics de les diferents universitats hi havien assignatures de ràdio, unes quantes d'aquestes matèries, ni que s'haguessin transformat, han desaparegut. I a dia d'avui, jo crec que, en molts casos, la presència de la ràdio, sobretot ja no del nostre mitjà de comunicació com a tal, sinó del llenguatge sonor, que és la nostra gran característica, però que es pot aplicar a dia d'avui al món del podcast, es pot aplicar, evidentment, en molts altres universos, doncs ha anat perdent pes. I cada vegada hi ha menys pes, per tant, també serviria des del teu programa una reivindicació, sempre amb un to constructiu, positiu. I alguna universitat, pel que jo conec, ja s'està novament replantejant un nou recanvi de pla per intentar guanyar alguna cosa que ha anat molt cap al món del periodisme interactiu, cap al món, diguem-ne, d'internet, que evidentment té una gran utilitat, que s'ha menjat moltíssim sector, però malauradament hi ha poca presència, insisteixo, del llenguatge sonor, i en canvi hi ha magnífiques professores, perquè moltes també són dones en aquest cas, magnífiques especialistes en aquestes dues universitats que tu acabes d'esmentar, grans historiadores, grans coneixedores del llenguatge radiofònic. L'única manera, jo crec, de convèncer és doble, és a dir, una, com amb un llenguatge tan senzill com és el sonor, que no vol dir que t'hi estiguis moltes hores a feina, com avui tens aquí en Jordi Costa amb una estona que s'hi estigui, amb tots vosaltres, amb el vostre equip, amb quatre coses ben posades es poden crear uns universos fascinants. Això ara es comença, diguem-ne, a notar molt en podcasts americans, en podcasts, diguem-ne, de gent que crea peces ficcionades, cosa que havia desaparegut de la ràdio contemporània, però que en anglès, amb canals, diguem-ne, de podcast, hi ha una revifalla i fins i tot començava...
És allò del radioteatre, que va desaparèixer.
Sí, però que s'ha passat ara cap a aquest món del podcast.
Correcte.
Com a dramàtic, o a vegades també com una actitud periodística, o una actitud una mica creativa d'art sonor, que també existeix aquestes vessants, una mica més pròpia del que seria art sonor, no tant per explicar històries en paraula, doncs fins al punt que ara algun gran banc de l'estat espanyol ha començat a invertir en podcast, curiosament, igual que pot invertir en sèries de televisió, perquè es veu que és un sector que anirà més. I l'altra manera d'intentar, jo crec, pescar la gent jove és un tipus de ràdio. Jo esmentava abans la llàstima del poc tractament que encara hi ha pels mèrits que tenen les dones que es dediquen a l'esport professional femení de molts camps, eh? Jo esmentava el waterpolo, però podria ser, evidentment, començant pel futbol, que sempre té molt més interès, o el bàsquet, no? Girona, hi ha unes magnífiques també jugadores de l'equip de Girona de bàsquet. Doncs és entrar perquè encara sí que hi ha gent jove que escolta bastant ràdio esportiva i que li agrada el món de la transmissió i que són autèntiques enciclopèdies i que tenen una facilitat també d'explicar, de narrar, de transmetre, i és un punt on ells també, o elles, es poden també trobar còmodes, no? M'agradaria poder explicar històries a banda d'aquelles persones, aquelles dones o homes que també se senten periodistes, com tu ets el teu cas, i que vols narrar, que vols, diguem-ne, explicar altres coses més enllà del futbol o que t'agrada entrevistar, no?
I en aquest cas, a la gent jove, els hi veus passió?
Poca.
O els hi haurem de, poca. No ho sé, o haurem de canviar o replantejar el que els oferim.
Poca gent que escolti emissores de ràdio. I a vegades, si trobes algú que està lligat amb a mitjà, passa com aquell jovenet de Goyo Prados a Vegas,
sí, sí,
que és algú d'alguna localitat catalana, que hi ha alguna municipal, i que en allà, perquè fas algun programa de música, perquè fas algun programa explicant alguna cosa de la teva localitat, t'ha enganxat aquest coquet de la comunicació tan simple com és que ara tu i jo estiguem aquí davant d'aquests micròfons i que alguns escoltin.
I encara podríem tirar més enrere, perquè penso que el coquet neix, Cinto, en el moment que escoltes la ràdio i et passa alguna cosa.
Clar.
O sigui, el moment que... Jo recordo fa molts anys que escoltava Ràdio Joventut i escoltava el Bax, escoltava el Pallardó...
El Estadella.
El Jordi, sí, sí, Estadella.
Mari Cruz Hernández del Control de So.
Evidentment.
I tota la gent que feia aquella ràdio creativa magnífica. Juan Carlos Calle.
Absolutament.
Acompanyats d'aquells grans, diguem-ne, tècnics que hi havia i creadors.
Absolutament. Jo era d'aquells nens bojos que s'escapava a les 12 de la nit a intentar veure qui era Tito B. Diagonal.
Evident.
Si sortia o no sortia d'aquells estudis.
Sí, sí.
I m'escapava de casa, m'havia escapat de casa.
Per via leietar amb el vaixell que volia baixar des del peralta de la ciutat. Evidentment que l'escoltava.
Des de la bombonera color Bourbon, no? Des de l'estudi bombonera color Bourbon.
Un gran comunicador, Jordi Estadella.
Però que després va entrar, doncs, Luis Arribas Castro, i van arribar tants.
Caparrós. L'escola del De l'Olmo, evidentment.
Lògicament, que dius, ostres, aquí passa alguna cosa.
Fernando Rodríguez Madero, que entrava a les gàbies dels Lleons a Ràdio Peninsular, i un llarguíssim, etcètera, els grans professionals de la cadena catalana de Ràdio Espanya.
Què és primer, Cinto? Què creus que és primer?
És escoltar.
El cuc de...
Jo crec que és com la gent que es dedica a tocar. Jo crec, no? Els nanos que volen tocar. Avui, deixa'm dir, també tindrem a uns companys en aquest cas, magnífics músics. Jo sóc molt rumbero, aquí tens la Natàlia del teu equip, que veig que també és molt rumbera.
Molt poderà ser rumbera.
Que veu portar els Alma de Boquerón.
Hombre!
Jo que sóc rumbero dic, han de venir també, en aquest cas, al nostre programa. Com els nanos joves, quan escoltes, diem-ne, música, vols tocar allò i després acabes esdevenint música amb les teves composicions.
Clar,
i el teu
estil. Jo fas la teva forma, també.
Jo crec que primer qui sí que és allò de l'ou o la gallina, aquí primer és escoltar i després fer allò que has escoltat, però en el teu estil i amb la teva manera, sí.
Parlant de persones rumberes, aquesta sí que és rumbera.
No
aquesta,
vull dir
aquesta qui. Aquesta companya sí que és rumbera.
Sí.
Sílvia Tarragona, com estàs?
Molt bé.
No era una pregunta, era una afirmació.
Oh, que bé. M'estic quedant molt sorda, Jordi Costa, així doncs que et demanaré, sisplau, que em pugis una mica el volum dels auriculars, perquè aquesta és una de les coses que ens passen quan treballem a la ràdio. Com que tenim sempre el volum a tope, no pots escoltar com Déu mana els afagalagaments aquí de l'amic Goyo.
Ets rumbera, Sílvia.
Rumbera.
Jo sóc de tot.
Més andalusa rumba, més catalana rumba, més mixta.
Jo potser més mescla, rumba catalana, sí.
El Gran Peret.
Sí, el Gran Peret.
Ara han obert aquests dos murals, que val la pena la gent que esteu a Barcelona d'anar-los a veure al carrer de la Cera, homenatge a les grans dones i homes de la rumba catalana. Molts gitanos i algun paio com el Gran Gato Pérez.
Que bé, que bé.
Sílvia, fa un moment amb el Cinto parlàvem de... Fèiem una mica d'història de la ràdio, no? I hem arribat a una conclusió, si més no, m'ha agradat molt la conclusió que ha arribat el Cinto Niki, de que primer, abans de fer ràdio, primer has hagut d'escoltar, no? Abans de que t'entri el cuc de la ràdio, has hagut d'escoltar. Tu recordes què escoltaves abans, de que et posessis davant d'un micròfon?
I tant, jo recordo que escoltava molt l'Albert Malla, de la cadena catalana. Abans escoltava com el Cinto parlava de l'Albert Malla. L'Albert Malla ha fet una tasca brutal a l'hora de penso, democratitzar i donar color i visibilitat a les cançons que potser d'una altra manera no s'haguessin escoltat. Clara, tothom, o més o menys tothom parla anglès, tothom, o més o menys tothom entén el títol d'una cançó, i si no, hi ha estris com Google, que tu pots, sense cap mena de dubte, baixar la traducció d'una cançó. Però en aquella època, estem parlant de finals dels 70, principis dels 80, si sonava una cançó d'Elton John, Blue Eyes o qualsevol altra cançó d'aquella època, doncs home, era molt difícil poder entendre el que estava passant, no? I l'Albert Malla, penso que sempre jo particularment, sempre li seré deudora del bon gust que tenia a l'hora d'escollir música, i sobretot que ell va fer un concurs a Ràdio Reloj, cadena catalana,
sí.
On jo em vaig presentar, i on bé, recordo que amb en Jordi Abril, gran company de Radio Ciutat de Badalona, Cinto, doncs vam fer el muntatge amb el meu pare, em portava a Radio Ciutat de Badalona, fèiem el muntatge, i va ser una època meravellosa. Jo escoltava molt l'Albert Malla i després vaig tenir la sort de dormir a la mateixa habitació amb la meva àvia, i fins que va morir desgraciadament l'any 82, però des de la meva... bé, des dels 10 anys, per dir-ho d'una manera. I la meva àvia era una gran oïdora de ràdio, qual cosa vol dir que per la nit la meva àvia escoltava Jesús Quintero, Encarna Sánchez, a casa escoltàvem per la tarda, al migdia, quan jo tornava de l'escola, Montserrat Fortuny, el consultori de la senyora Fortuny,
i tant,
de la senyora Francis...
Heu perdut!
La música, els programes...
Que reixifré!
Efectivament, els programes radiofònics del mestre Bax, que tant enyorem. És a dir, jo he escoltat molta ràdio, perquè els meus pares i els meus avis, la meva àvia en aquest cas, eren grans oients de ràdio. I clar, això va
ara,
fent el
ara toquet. Ara que dius això, Cinto, em ve a la memòria, ha vingut com una bala, no? Quan érem petits. Tu de petit recordes que escoltaves? Jo recordo haver escoltat a la cuina durant anys i banys España para los españoles.
També.
S'escoltava molt,
també.
Perquè nosaltres tenim familiars embarcats. Embarcats vol dir que treballaven amb vaixells i eren aquells que enviaven missatges a través de
els vespres, sí. En aquest cas per una mitjana, amb la gran Maria Matilde Almendros.
Sí,
no?
Sí.
La
sí,
gran
sí.
Maria Matilde Almendros. Jo, més o menys, som bastant iguals d'edat, tu un pèl més jove que jo, però jo això ho escoltava, evidentment. I jo, sobretot, m'agradava molt la ràdio, també magazín amb unitats mòbils ja de Peninsular, aquell gran mercado, tot aquell moviment que hi havia, diem-ne, de ràdio viva, de ràdio directa i moltes més coses. I a més, a mi m'agradava també, degut també en aquest cas al meu pare, el fet d'escoltar emissores d'altres països. Mm-hmm. Allò de la ona curta, d'anar començant a escoltar,
cercant
sobretot, i em feia molta il·lusió, sobretot com podia escoltar amb una banda que es deia Tropical, emissores africanes, aquelles músiques, diem-ne, que tenen a veure una mica amb el món de la salsa, perquè són músiques africanes, evidentment, del Congo, de Benin, de llocs així, molt, molt estrany. Jo no entenia el que deien, però aquella música, aquella cosa, i es escrivia, i passats uns dies, amb la majoria havia casos que hi havia aquella verificació que es deia la QSL, plena, diguem-ne, d'il·lusió en aquest cas.
Escolta, deixa'm anar un momentet novament al programa d'aquesta tarda. Aquesta tarda parla d'una iniciativa molt, molt maca i necessària.
Sí, això és bo de dir-ho i t'ho agraeixo.
Voleu tirar endavant juntament amb el Cocodrilo Club del Maia.
Sí, és una proposta.
El Museu de la Ràdio.
És una proposta. L'altra ràdio ja fa molts anys, vam començar l'any 95, no m'equivoco, a Sant Celoni, vam començar a demanar un Museu de la Ràdio a Catalunya. El 2005 vam aconseguir que un col·leccionista, que és el gran Joan Julià, col·laborador durant molts anys a l'altra ràdio, al Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, a Terrassa, es fes amb la seva col·lecció d'equips antics, que ara és patrimoni nostre, de la Generalitat de Catalunya. Per tant, de Catalunya és un museu nacional, el Manatec de Terrassa, el que passa que no s'exhibeix. Però, clar, el problema és que no n'hi ha prou amb alguna cosa arqueològica. Nosaltres, si llegiu el manifest, i els oïdors que el vulguin llegir, que es vulguin adherir, aneu a altraradio.cat, sisplau, al web, altraradio.cat, trobareu el manifest. Qui s'hi vulgui adherir, simplement deixar el nom i el correu electrònic. Demanem un museu, però més per formar el que dèiem abans, llenguatge sonor per la societat, gent jove, gent de ciutadans que puguin treballar amb el llenguatge sonor i recopilar enregistraments, com els que ara recordava la Sílvia, tu mateix, jo mateix, que no estan enlloc, més que equips antics. És un museu que fos una cosa viva, per captar sons, per guardar-los, per digitalitzar-los, i a més que pugui també treballar en coses avançades, intel·ligència artificial, el món, per exemple, de la ràdio creativa, tot això que estàvem dient, no una cosa antiga. Destacar que Catalunya, i avui també ho direm, i ho dic en el teu programa, des de l'any 2012, un extraordinari radiofonista, que ja ha sortit avui esmentat, el gran senyor Luis de l'Olmo, ell, en aquest cas, a Roda de Barà, va cedir 400 equips, estan allà, diguem-ne, igual que disposa d'un museu particular a Pontferrada, que sí que Catalunya té aquest espai. Però la nostra proposta, l'Albert Maia, la gent que la formulem, l'altra ràdio, és un museu viu, dinàmic, al servei de la societat i, sobretot, molt d'allò que ha sonat i que segueix sonant a la ràdio i als podcasts.
Sílvia, tu també fas programa especial aquest cap de setmana, del Dia Internacional de la Ràdio.
Sort, Sílvia, que no el fem el mateix dia perquè quedem eclipsats.
No, per favor.
Quedem eclipsats.
No, la veritat és que és un programa musical on ja penso un molt bon planter, l'Andrea Motis, l'Enric Verdaguer, el The Bird Yellow, la Sara Pi, gent molt potent que en un espai bastant peculiar que es diu Vox Barcelona, que està al carrer Atlàntida 78 davant de la Barceloneta, doncs es farà un showcase, no? Un showcase molt a l'americana, on ells, evidentment, tocaran peces dels seus treballs i on, a més, conversarem amb ells. I jo penso que és una manera també per recopilar i recuperar la ràdio musical. Aquí penso que tots els que estem aquí, jo vaig estar fent durant molts anys Ràdio Fórmula, RAC 105, a l'època de quan RAC 105 encara formava part de les emissores de la Generalitat de Catalunya i érem a Diagonal 614. Doncs una de les primeres coses que jo vaig fer quan vaig entrar a treballar a Catalunya Ràdio, en Josep Cuní, que va ser la persona que em va fitxar, em va dir tu a música, i vaig estar allà rodant-me, i la veritat és que en Cuní, com sempre, amb aquesta capacitat infinita de veure les possibilitats, no? Doncs allà rodant-me música. Per què? Perquè a mesura d'escoltar música, també la teva pròpia musicalitat fa que tinguis més ritme radiofònic, no? I penso que la música s'ha de recuperar a la ràdio.
Deixa fer una pregunta no personal, professional, a Sílvia. Allà els teus inicis de ràdio musical amb autocontrol?
Amb autocontrol, sí, amb autocontrol, i tant que sí. Amb autocontrol.
Tot la Sílvia,
Tots n'hem fet autocontrol.
Un autocontrol sense les llistes digitals actuals.
Sí, però fixa't amb Revox, clar. Ara els oients que ens estan escoltant...
Amb cartutxeres...
Jo els felicito sincerament, Sílvia.
I fins i tot amb caset.
Jo amb caset no vaig arribar-hi, però Joan Porto, que era en aquell moment un altre gran radiofonista, que era el cap de RAC 105, ell va ser el que va crear una programació que es deia Selector, que tenia una cadència i una contundència musical i una, per dir-ho d'alguna manera, continuïtat, no? I jo recordo les cintes de Revox amb aquell paperet gris o vermell on allà hi havia la cançó en qüestió. Allà vaig aprendre molt, Cinto, vaig aprendre molt ritme radiofònic, vaig aprendre a improvisar, estava sola, perquè clar, igual et tocava a les 6 del matí, que igual et tocava a les 12 de la nit, jo sola allà tancada amb 20 i què? Quants anys tenia, Costa?
Deixem-ho.
24 anys,
25... Tu no. Ara vas al Costa i li preguntes.
No, perquè és que com el Costa d'aquella època...
Que estava amagat allà.
No, però recordar, però escoltava RAC 105.
Ell estava a Santa Coloma.
Allà estava amagat, el Ricard Luc, el Ricard Xifreu, gent potentíssima de Catalunya Ràdio, grans tècnics, meravelloses persones que han fet ràdio i que van fer feina molt ben feta, com aquí, en Costa, en Xavier Garcia, l'Ester Bages, bé, tota la gent amb la que hem treballat, que sense ells no existiríem nosaltres, clar.
Ho diem i ho repetim constantment. Escolta, Cinto, 38 temporades.
Vaig cap a l'Ateneu amb el teu permís i amb el de la Sílvia.
Vinga.
Doncs, noi, no arribis tard, més que res, que si no en registres no t'escoltem. Vull dir, t'hem d'escoltar aquest dijous. Sintoniqui.
Moltes gràcies, Goyo, moltes gràcies, Sílvia.
Felicitats.
I gràcies als oïdors, que sou els protagonistes d'aquest mitjà de comunicació. Sense vosaltres no seríem res.
Gràcies.
Gràcies, Sílvia Tarragona.
A tu, estimat Goyo.
Mireu, mireu el Diango. Ai,
aquesta cançó. Ara que reviva tu esperanza, la canción que con ternura